A les nevades es manté tancat el port del Bonaigua a la C-28 amb cadenes de Viella, València, d'Àneu. També calen cadenes a la comarcal 142B per accedir al Pla de Beret, comarcal 147 a l'Os d'Isil, nacional 141 al port de Portillon, a la nacional 230 de Viella fins a Vilaller i prohibida la circulació de camions articulats, i la nacional 260 al port del Cantó amb cadenes i BB-4031 al coll de la Creueta.
Gràcies, Cèlia.
A vosaltres.
Atents, per tant, a tota la informació a la ràdio pública, amb tot el que es pugui explicar d'aquesta, de l'afectació de les nevades i de les ventades. Insistim en una cosa que dèiem abans, que Protecció Civil està recomanant, doncs, tenir molta prudència, perquè són molts dies de tenir decoracions de Nadal i llums penjades als balcons, i amb les ventades que hi ha, doncs, això pot ser perillós. Per tant, es recomana que us assegureu que tot estigui ben falcat. Hem sentit els senyals de les 9.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Segur que tu també te n'has adonat que està passant una cosa molt especial a cada racó de la nostra ciutat, al cor de cada casa. És la màgia del Nadal i, si vols, la pots veure. Hi ha llocs on es fa sentir molt més, com a la planta més màgica de totes les plantes. És la planta 2.5 del Corte Inglés, el lloc on tots els somnis es fan realitat. Descobreix que hi ha una raó molt especial perquè tot s'il·lumini al nostre voltant. Gaudeix de la màgia de les festes i comparteix-la amb tots els teus éssers estimats. Torna a reviure la il·lusió de veure com es compleixen tots els somnis a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal, a la botiga web i app. Ah, i avui us espera l'activitat del Tió de Nadal a les nostres botigues de Can Dragó, Sabadell, Cornellà, Girona i el supermercat de Francesc Macià. Consulta els horaris a la pàgina web del centre. Ah, i recorda, demà dimarts, 24 de desembre, les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 7 de la tarda amb motiu de l'horari especial de Nadal. I això és tot per avui. Fins demà, molt bon dia.
Catalunya Ràdio, per unes festes plenes d'entusiasme.
Cada torró. Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el consultor polític David Madí, l'economista Pau Llong, la periodista del periòdico Sara González i el director de La Razón, Paco Maruenda.
De què hem parlat fins ara, Mayol?
Doncs del Ricard Ostrell de Schrödinger, perquè quan hi ets tu és que no hi és Ricard Ostrell, i sí, la sorpresa dels tertulians és que han arribat i han vist assegut a una cadira que a no més, és la seva, sí, a Ricard Ostrell.
Bon dia, bon dia. A més, bon dia, han Ricard. Vingut molt bon casuals avui.
Sí, jo crec que no hi eres.
El David sempre ve impecable, com que avui no venia, no?
Avui estic de festa.
Avui estàs de festa. Molt bé, molt bé. I avui, el Pau Llong no hi és.
Ah, imagina't. Pau,
ja directament ets, Pau, on ets? A veure.
Estic en pijama.
Quina sort!
Oh, oh, oh.
Necessitem com material és? Gràfic.
El David ha vingut casual, però no tant,
pijama, és un pijama, papà Noels i Renos, o...
Sí.
O
no,
com
cagatios,
seria aquest pijama?
Om. No, està ple de símbols del dòlar, com a tu t'agrada.
Mira, doncs...
I el Paco no va en pijama, no?
El Paco, sí, habitualment, va en pijama.
Sempre,
jo
va viu també més de compte.
Si vaig al diari, inclús el diari en pijama, no?
Clar,
no,
el diari. Home. Sí. No, clar que és broma, clar que és broma. A més, el Paco també va impecable sempre. Paco es posa...
Intento.
Sí, sí.
Ja saps, la dreta, no som així.
Clar, clar, clar. Corbata sempre, no, Paco? Sempre corbata, no?
No, 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 és broma, ah, no? No. A vegades depèn de si tinc reunions o no tinc reunions. No?
Ja, depèn de
qui. Però m'agrada anar sense corbata. Mm.
En fi, avui això que deia el Mayol del Ricard Ostrell de Schrödinger és perquè el tenim aquí, però de seguida se'n va cap al teatre Coliseum.
Ara vaig cap allà. He vingut a preparar les coses, els quatre papers que em faltaven.
Veus? It's beginning to look a lot
like Christmas. Escolta, estàs posant moltes Nadales, tu, avui. Que
bueno, perquè se m'ha amonestat en públic per no fer-ho i tal. Però no he posat la teva. La teva suposo que la deus haver demanada.
El burrito sabanero.
Espera, l'estan buscant ara.
Veus, la Sara diu que sí.
Sí, m'ha favor.
Vinga.
Però no és que sigui la meva, és que tot Catalunya...
No,
nosaltres estem en el terreny anglosaxó.
Sí, exacte. Em diu el Mayol que...
Aquesta cançó jo no la coneixia. És una cançó que és de Venezuela, per cert, i és una Nadala típica d'allà, i ha arribat amb molta força perquè el Bisbal l'ha cantat en un disc. Però tu, Pau, a casa teva no sona això?
No, jo és la primera vegada que ho escolto, sincerament. Pues,
doncs us juro que totes les escoles sona això. No sé què hem fet amb aquesta cançó.
A casa meva sonen tots els idiomes. Totes les Nadales de tots els idiomes.
Però vull dir que jo no l'havia sentit mai a la meva vida, aquesta cançó. Aquest any que l'he descobert.
Ostres, doncs arribeu tard, eh?
Sí, hem arribat.
Bueno, tard, però és responsable de la difusió màxima les últimes 72 hores, eh?
Així compensa.
Porteu una setmana fotent la turra aquesta.
Sí. Totalment, aquesta és l'expressió. Gràcies, David, aquesta és l'expressió.
Sempre tan sincer i directe, David. Doncs res, no, vaig cap al Teatre Coliseum. Començarem a les 11 fins a les 2, el dia de la marmota. És un d'aquells dies de Nadal que repeteixen.
Sí.
Doncs avui el repetim amb molta festa. Hi haurà els Amics de les Arts, Blaumut, hi haurà la Su, hi haurà Ginestà, hi haurà de Marisa Labert, per exemple. Mm. Tots els realitzadors de Catalunya Ràdio, en Peyu també vindrà. En fi, que ens ho passarem molt bé, com sempre. I molts regals per la gent que ens acompanya. 1.500 persones que ens acompanyaran.
Que està tot venut, diguem-ne. Ja està,
sí, està
un soldat.
En 24 hores vam donar totes les entrades. A veure, ara pot passar que hi ha gent que va agafar entrades i no vingui, però esperem que tothom s'animi a venir perquè serà una gran festa.
Vull dir que si algú no té entrades, sap greu. Vull dir que haurà d'esperar el pròxim.
Bueno, hi ha la ràdio. La ràdio arriba
home,
tot arreu.
Home, això per descomptat, sí, sí. Per la ràdio, va de suar, que diuen.
Això ho farem per la ràdio.
Sí.
Però sí, ens ho passarem molt bé.
I deies que hi haurà regals pel públic? Sí,
hi haurà regals pel públic i per algun oient potser també.
Ah,
m'ho acabo d'inventar. Ara producció
ara tens producció buscant regal desesperadament.
Sí.
I deies del Dia de la Marmota, que avui s'estrena i també
perquè
tindrem un
musical, abans. Serà el musical, diuen, d'aquest Nadal i ho farem des de l'escenari on es fa el musical del Dia de la Marmota.
Mm.
Que la Marmota, això quan és? És el 2 de febrer, no? Per la Candelera, que surt la Marmota allà a la fil, aquella que diu...
Sí, no sé el ben bé el dia. La fil, Marmota fil.
La fil.
Sí, sí,
que és la que diu si serà una primavera proper, aviat o no?
Sí, quan surt es veu la seva ombra,
sí?
És que l'hivern continua. Si no es veu l'ombra, és que l'hivern ja s'està acabant. O igual és al revés, també t'ho diré.
Bueno.
Però és un tema de l'ombra, de
doncs
la marmota.
Doncs avui parlem també de marmotes, al matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 11, però abans encara ens queda la tertúlia i la tertúlia esportiva i moltes coses.
Sí, farem tertúlia esportiva a partir de les 10. Serà una mica els taloners de tot això que muntareu.
Molt bé. No vindràs?
Home, si vols que vingui bé.
Home, clar, vine, home, que tu passes pipa tu per Nadal.
És que tu has estat ara... Tu estàs difonent aquesta història, que jo sóc molt grinch i no passa res.
Si no passa res.
Tot perquè n'estic una mica fins al gorro del burrito sabanero aquest, però vull dir, no sé grinch, això és...
Tenir
gust musical, diguem.
Molt bé. Doncs res, tot vostre.
Vinga, doncs a partir de les 11, el programa especial del matí de Catalunya Ràdio, dirigit i presentat per Ricard Ostrell. Antes, de moment, tenim la tertúlia. Som molt nadalencs o no? És a dir, els que teniu criatures, déu-n'hi-do, suposo,
sí,
no?
Sí, però amb criatures i sense.
Sí,
quan
també.
Quan tenia, m'agrada molt el Nadal, sí.
També. David?
Però Nadal, absolutament. M'encanta.
Però Nadal, eh?
Sí.
Paco?
No, a mi m'agrada menys això de que tindrà que contestar felicitacions i aquestes xerrades, no? Això sí que em sembla... Dona, fa molta mandra. A més, com te les envien massivament, no? Ah. Et posen clac, WhatsApp o correu electrònic, no?
Sí, sí,
i jo no contesto ja. Si no és personal, ja em passo, no?
He de dir que
jo estic molt grinch amb això.
Jo estic una mica en aquesta línia. Si el WhatsApp el veus que és col·lectiu, dius, no el contesto.
És veritat, això és veritat. Sí. Això és veritat.
Pau?
Sí. Sí, jo era bastant anti-Nadal quan era més jove i la veritat és que ara amb les criatures m'he transformat i, vaja, el gaudeixo molt. Sí, l'estic gaudint moltíssim.
Ah, està, hi ha esperança, Pau, hi ha esperança.
Tenim pessebre i tot, tenim... Sí, sí.
La conversió del Pau.
Exacte. Jo és que per això ho deia, perquè jo recordo grans músics d'aquestes estrelles del rock i del pop, molt d'estrelers, que diuen, ha sigut tenir criatures, noi, i això de Nadal ara em fa una gran il·lusió.
Bé, és que revius el Nadal amb uns altres ulls, no? Com si tornessis a la infància, i és bonic, realment.
Home, val la pena, perquè jo és el dia que veig totes les meves filles juntes, no? Veus? Perquè totes tenen amb més de 30 anys.
Ah.
I allà on ens costa molt, perquè tenen les seves vides per les seves parelles, i és normal.
Mm. En fi, avui escalfem motors ja per aquest dia de Nadal, a partir de les 11, Serà aquest programa al Coliseu amb el Ricard Ostrell i tota la tropa, i totes les actuacions, els Amics de les Arts, la Su, el Ginestà, en fi, un munt de coses a partir de les 11. De moment, però, tenim la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, amb diversos temes, i un d'ells té a veure, encara que sembli mentida, amb l'1 d'octubre. Dic encara que sembli mentida perquè ja han passat uns quants anys, però, vaja, el que hem sabut en aquestes últimes hores, o hem sentit en aquestes últimes hores, és els professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca que van ser acusats de tirar l'odi contra fills de guàrdies civils després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Denuncien, bàsicament, la falta de reparació del seu cas. Val la pena que fem una miqueta de memòria de tot plegat. Francesc Soler.
Sí, l'1 d'octubre del 2017, l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca, a pocs metres de la caserna de la Guàrdia Civil més gran de Catalunya, va ser un dels llocs on hi va haver càrregues policials socials i no va poder obrir com a punt de votació. Doncs bé, l'endemà al centre educatiu se'n va parlar i 9 professors van ser acusats d'haver humiliat alumnes per ser fills de guàrdies civils.
Han passat 7 anys, la justícia ha anat tancant una per una totes les carpetes del cas, l'última tot just el novembre passat, és a dir, fa un mes. Ara 3 d'aquests docents situats al punt de mira han parlat, han trencat per primera vegada el silenci i han parlat, Francesc, a TV3.
Sí, expliquen que han quedat marcats de per vida, apunten que s'han sentit desemparats també pel Departament d'Educació. Aquest és el testimoni de l'Helena Soler, el David Tomé i la Lucía Cortinas.
Es va construir tot un relat que ens criminalitzava totalment i nosaltres no podíem fer-hi res.
No hi ha una reparació, sobretot d'aquells mitjans que van carregar contra nosaltres a un polític. El nostre nom i el nostre honor ja ha quedat tacat.
De l'administració m'hagués agradat una trucada. Com estàs en el nou centre? Necessites alguna cosa?
Més enllà del periple judicial, els professors van ser víctimes d'un autèntic linxament mediàtic i alguns mitjans van publicar dades personals i fotografies d'ells. No hi ha hagut, com deien, reparació.
En fi, es tracta d'unes persones a qui no havíem escoltat fins ara i que el seu testimoni, doncs, home, doncs és revelador del que ha passat en aquests 7 anys des de l'1 d'octubre fins ara, David.
Sí, efectivament. A final d'any s'estan caient molts d'aquests casos que estaven arrossegant-se des de feia anys. Jo, però amb motius obvis, perquè m'ha afectat, conec com ha anat el cas Bohoff. Ara passa el què. I posa sobre la taula doncs tots els accessos judicials i tota la lawfare que es va utilitzar en el seu moment, amb un grau escandalós. Però sobretot posa sobre la taula una cosa que aquests professors diuen i, escolta, i això, qui ens ho repara? Amb ell, i ho podríem fer extensiu a tanta i tanta gent que ho ha patit i que finalment, doncs, res de res, no? Amb graus de virulència tremendos. I és veritat, i en aquest país, doncs, hi han unes classes funcionarials que tenen capacitats extraordinàries que et poden, doncs, fer la vida molt complicada o desfer-te-la directament. Hi ha jutges, policies, inspectors d'Hisenda, que són un estirp de funcionaris que, més que servir l'Estat, tenen una concepció de posseir l'Estat. I aquests són els que es van posar en marxa, van obrir tots els casos que van poder, van judicialitzar tot el que era un tema polític, intentant escarmentar per una banda i que ningú més aixequés el cap. Bé, jo crec que això és possible perquè són impunes. I és veritat, en aquest país hi ha tota una sèrie de funcionaris, són impunes. Parlo, per exemple, que jo ho conec bé, en el cas de judicial, el jutge que a mi em va tocar, a l'Aguirre, o a l'Alamelas, en el cas del Sandro Rossell, són gent que hauria d'estar a la presó directament, que van prevaricar, que van forçar, que és evident, qui coneix bé els casos i qui els ha patit, haurien de tenir un càstig. I no ho fan perquè són impunes, sent un sentiment d'impunitat absoluta, perquè és veritat, perquè legalment són impunes. Quan tu parles amb el teu advocat després d'un procés d'aquests, et diuen, escolta, pots fer teatre, si vols, però no hi ha cap base per poder tenir cap tipus de reparació ni cap tipus de tot plegat. I és per això que jo crec que ara ha arribat el moment i cada vegada hi ha més sensibilitat, tant per tothom, això no és una cosa d'independentistes, per gent de la dreta, per gent de l'esquerra, com a cosa de bòveda democràtica, s'hauria d'instaurar una cosa que hi ha molts països, que és un delicte d'abús de funcionari públic. I quan hi ha casos d'aquests, que hi hagi aquest delicte d'abús de funcionari públic, perquè és l'única manera. És a dir, si un jutge, un policia que fa causes a martell o un inspector d'Hisenda que obre actes absolutament desproporcionades es passa, l'única manera de frenar-lo és que ell tingui la consciència de que quan s'acabi o es descobreixi el pastel i acabi amb res, doncs ell tingui conseqüències. Això és l'única manera, l'única arma disponible per acabar amb aquest tros de funcionaris del país que posseeixen l'Estat més que servir-lo.
Claro.
Aniré de la situació general que té a veure amb el que plantejava el David al cas particular. La situació general és que hi ha una pauta que repeteix en el temps contra el que l'Estat entén com a dissidència política, que són aquells moviments que el que fan és posar en qüestió l'estatu quo. Bàsicament, que posen en qüestió tres principis. La unitat d'Espanya, el principi d'ordre i autoritat i el manteniment del sistema capitalista. Què s'activa no, en nom d'aquestes raons d'estat. S'activa un poder polític, generalment de dretes, de vegades amb la connivència del govern de Torn, però de vegades al marge del govern de Torn, i s'activa també un braç judicial i policial i, indispensable, un altaveu mediàtic. I contra qui s'activa tots aquests mecanismes? Doncs de vegades contra dirigents polítics que formen part de determinats projectes polítics i també de vegades, com és el cas, contra persones anònimes, perquè el que es busca és dissuadir a determinats moviments, és a dir, que hi hagin uns caps de turc per dir-los si continueu defensant allò que defenseu, mireu què us passarà, no? És a dir, buscar un efecte alliçonador i dissuasori. Què passa aquí, en la immensa majoria de casos? Que ens trobem amb persones anònimes que surten associades a delictes greus, com pot ser en aquest cas és un delicte d'odi, però hem vist casos com el d'activistes de CDRs, com el de Tamara Carrasco o Adrià Carrasco, que sortien els seus noms associats a acusacions tan greus com la de terrorisme, i després, quan aquesta causa es fa com un, que es desfà com un terròs de sucre, resulta que no hi ha una reparació i no hi ha una publicació al mateix nivell que l'acusació, que com a mínim netegi l'expedient a nivell mediàtic. Evidentment, ja no entrem a parlar de la reparació personal o de la reparació que moltes vegades suposa de tipus reputacional, no? Perquè aquestes persones, per sempre més, el seu nom, a l'hora de buscar-lo a Google,
professional,
sortirà associat
tot,
a determinades acusacions. Si anem al cas en particular, crec que val la pena fer memòria d'on veníem. Estem parlant de les eleccions del 2017, van passar bàsicament dues coses. La primera, que va guanyar Ciutadans. La segona, que malgrat la victòria de Ciutadans, l'independentisme va aconseguir mantenir la majoria. I en aquell moment es va iniciar, a un any de les eleccions municipals del 2018, una pugna entre Ciutadans i el PP per capitalitzar el paper d'ariet contra el procés, per veure qui en treia més rèdit. Es va arribar a produir fins i tot, o sigui, en ple, si Ciutadans, l'estratègia de Ciutadans d'anar assenyalant el sistema d'immersió com a sistema ideològic, el sistema de l'escola catalana com un sistema adoctrinador, en paral·lel a això, en aquesta inflació, en aquesta pugna, en aquest torçabràs per ser el major ariet contra el procés, es va fins i tot des del Partit Popular fer una reunió de dos secretaris d'Estat amb l'aleshores delegat del govern espanyol aquí a Catalunya, que era Enric Millo, amb els pares de la Guàrdia Civil de l'Institut de Palau. I per una altra banda es buscava també justificar, per una banda hi ha el torçabràs aquest, i per una altra banda es buscava justificar també per què, malgrat la repressió, l'independentisme continua mantenint la majoria a les urnes. I era instaurar el relat de que des de les escoles hi havia un autèntic engranatge per crear nens que després, quan adquirissin la majoria d'edat, fossin potencials votants independentistes. En aquest cas, es llança aquest relat sobre el professorat de l'Institut Palau, sobre que hipotèticament havien fet proselitisme, no?, a favor de l'independentisme després de l'1 d'octubre, sense verificar els fets, que hauria comportat mantenir una interlocució directa amb l'escola. Això no va passar. Es van adreçar directament a la via penal i a tot el sistema mediàtic, i l'Institut mateix va conèixer la polèmica pels mitjans de comunicació i no per cap queixa de cap família. I ho dic amb coneixement de causa perquè en aquell moment vaig seguir en primera persona el cas. També va haver-hi un informe, res, ja acabo, un informe elaborat per Inspecció de la Conselleria d'Educació, aleshores estem parlant primavera del 2018, Generalitat intervinguda pel 155, per tant, el control el portava directament la Moncloa, en aquell moment govern del PP, li quedaven pocs mesos abans de la moció de censura, i aquest informe qüestionava la versió oficial dels fets. Passa que mai va haver interès en que aquest informe es fes públic.
I una peculiaritat que no cal oblidar. Aquesta escola de Palau és una escola que estava molt... Ja és on van molts fills de guàrdies civils que estan en el quartel de Sant Andreu. És a dir, això entra en un altre aspecte, que què és la Guàrdia Civil i què és la Guàrdia Civil a Catalunya. I en aquests casos doncs, es veu clarament que té més vocació d'exèrcit regular d'ocupació que cap altra cosa.
Paco.
Militar, no? Home, déu-n'hi-do. Mira, a mi m'agrada molt aquest programa, m'ho passo molt bé quan escolto els relatos paral·lelos, no?, de lo que va passar, no? Perquè n'hi ha una realitat que varen veure els mitjans de comunicació, inclús tots, no?, de lo que va passar a Catalunya aquells mesos, un relat jurídic en un país on, per cert,
de justícia dintre de les, dels informes de la Unió Europea té un paper molt relevant, no? És a dir, té una visió molt positiva, no? No n'hi ha informes negatius, salvo els que fa el meu amic David, no? O sigui, que n'hi ha una elit de classes funcionals. No, són informes... O et creus la Unió Europea o no te la creus?
Aquests informes es fan entre funcionaris o no?
Jo he participat, a mi m'han preguntat a periodistes
A mi no m'han preguntat, a veure,
si vols ja direm que et preguntin, no? Faré una editorial, tenen que preguntar al David Madí com a gran expert. Mira,
jo crec
que tindríem que intentar fer un relat realista del que va passar, no? Jo crec que el primer que ha de fer l'independentisme és reconèixer que es va vulnerar l'estat d'autonomia de Catalunya, l'ordenament constitucional, i es va incomplir el que tenien que fer. Això, jo crec que aquest és el mínim que podia fer l'independentisme, i després parlem, no? Parlar de l'existència política a Espanya és una barbaritat, no? Una barbaritat. És un insult a la intel·ligència, però la gent que ens escolta sap perfectament que hi ha partits independentistes que governen, i han governat, ara no a Catalunya, però han governat Catalunya, que són decisius a la política espanyola. Aquí no es persegueix a ningú per ser independentista, sinó per vulnerar l'ordenament legal. Després, que hi hagi jutges que cometin errors? Pues segur que cometen errors. Tu no, David, ni cap dels que estem a aquesta tertúlia, ni jo, els cometem, no? És a dir, mai ens equivoquem, no? Per suposats, hi ha responsabilitats, un jutge que prevariqui, per cert, acaba a la presó. És a dir, el que passa és que demostrarà.
No.
Home, no, hi ha hagut diversos que han acabat a la presó. No. Alguns que havien tingut el suport de Convergència. No n'hi ha una persecució ni per la unitat d'Espanya. Es pot fer a Catalunya, al Parlament, s'han fet iniciatives demanant la independència. Al Parlament Basc s'han fet iniciatives demanant la independència. El que passa és que qui vulgui la independència tindrà que fer-ho utilitzant els instruments que permet a la Constitució espanyola. Ja sé que això no agrada. Després això de que n'hi ha classes funcionarials. No és veritat. No és cert. N'hi ha jutges catalans, per cert. Jutges catalans independentistes. N'hi ha catedràtics de dret constitucional a Catalunya independentistes. És a dir, no és veritat que hi hagi una èlit funcionarial, una conxorxa, no? El que n'hi ha és gent que prevarica. I per acabar, m'agrada molt veure que l'esquerra ha canviat ja el relat sanchista, per cert, quan Sánchez deia que era una rebel·lió, que s'havia vulnerat, quan Sánchez volia ficar la presó a Puigdemont. Ja no us en recordeu d'això? És a dir, quan Sánchez volia ficar la presó a Puigdemont, això ja no està, no? Ja només era el PP, no?
Home, Déu meu, no? Però deixa'm només precisar una cosa. Paco, és que el cas Bojov, vale?
Sí, sí.
5 anys. On s'ha vulnerat, els que ho han patit, s'ha vulnerat tot hagut i per haver. I finalment, ara no ho dic jo, jo que sóc part implicada, l'Audiència de Barcelona l'obliga a tancar acusant en el jutge de frau de llei. Val? No sóc jo. L'Audiència de Barcelona l'acusa i diu, escolti, vostè ha comès frau de llei, tanqui d'una vegada, si no s'atenguis a les conseqüències. Val?
Perfecte.
5 anys després. Això és el final, però si repasséssim el que ha estat aquests 5 anys, aquest senyor hauria d'estar a la presó 25 vegades.
Tenen una acció legal contra ell? Pot ser-ho, no?
No, tots els advocats, tots els advocats et diuen és perdre el temps. Absolutament estan blindats jurídicament.
No és veritat, això.
Sí,
que
és veritat.
No és veritat.
Absolutament. Escolta, hi ha un cas, mira, encara més palmari que el meu, el de Sandro Rosell, que l'altre dia va comparèixer a la comissió del Senat. El Sandro Rosell el posen 2 anys a la presó d'una manera absolutament injusta, es descobreix perfectament que és per motius polítics, a més, en el seu cas, molt cruel, perquè és perquè passava per allà i s'hi fixen com a operació publicitària en el seu d'allò. I la jutgessa, que és la jutgessa Lamelas, és ascendida. Li ha intentat posar diverses demandes òbvies, que són òbvies, impossible, totes rebutjades. Paco, no és veritat, són
perquè no tenen fundament. És a dir, clar, tens que demostrar que n'hi ha una mala intenció. És a dir,
home,
però
és
jo t'he la gran pregunta. La Unió Europea, per què això... Escolta, tu pots anar a
la Unió
Europea?
La Unió Europea fa informes absolutament que provenen de fons dels estats i on es protegeixen corporativament. Home,
no
ens enganyem. Aquest tipus d'informes...
I això només passa a Espanya, no? Quan fan informes contra altres països europeus...
Tots els països amb problemes de qualitat societat democràtica, i Espanya n'és un, en aquest cas, doncs, els informes es fan des del corporativisme.
Em preocupa que creguis aquestes coses, del relat paral·lel, de veritat, jo crec que t'equivoques, sí, sí, sincerament. Sí, sí. És dir, Espanya té... Mira, el cas Volkov és un exemple. Un jutge ho ha fet malament, i hi ha una resolució de l'audiència, també controlada per jutges de l'ètic i funcionarials, segons
la teva teoria. Vols que t'expliqui com ha anat això? Vols que t'expliqui? Perquè, sí, clar, sí, me'l conec perquè l'he sagnat durant 5 anys. Hi havia un... el jutjat de recurs, que era la secció 21, tenia una composició determinada. I totes les barbaritats que el fiscal suposava, perquè en aquest cas s'ha de dir la veritat, el fiscal des del primer moment suposa a tot, des de l'inici del cas fins a tot, i acaben tenint converses duríssimes amb el jutge, acusant-lo d'investigació prospectiva, que això era impròpia d'un cas d'estat, el jutge insultant en el fiscal, bé, tot això ha passat. I l'audiència tenia una composició determinada, segurament doncs, en aquests vincles corporativistes, i a totes les barbaritats, que eren autèntiques barbaritats, li donava la raó. Què ha passat? Que l'audiència ha canviat la composició. A la secció 21 ha canviat la composició. I llavors s'ha acabat la broma del jutge Aguirre en 4 dies. Yeah. Bueno, doncs això és, funciona així, i és molt nou.
Jo volia afegir un exemple, i ja cedim la paraula al Pau, que
pateixo. Sí, anava a dir, el Pau, pobre, sí, ja. Amb el pijama està esperant, pobre.
Però en el cas de Carme...
Si em permeteu.
Sí. Sí, sí. Ara vaig amb tu, Pau, digues, Sara.
Per continuar amb exemples de persones anònimes que sí han patit la repressió i que són considerats com a dissidència política en aquest estat, perquè tot estat té dissidència política. Aquí el nivell democràtic de cada país es demostra en com tracta la seva dissidència política. Però Carmen Lamela té un cas sagnant també a les esquenes, com és el de Juan Manuel Bustamante, un jove anarquista que va ser enviat a presó, també preventiu, durant un any i 4 mesos, dispersat en règim d'aïllament durant 5 vegades, en 5 presons diferents. Aquest cas va quedar absolutament en res, perquè era absolutament inconsistent. Què es buscava en aquell moment? Desincentivar el moviment anarquista. Aquest jove no l'ha reparat ningú. Aquest jove va patir una depressió de cavall. Aquest jove, la seva família es va arruïnar, literalment, en anar-lo a veure de presó en presó, la seva mare, en concret. Una família que havia estat desnonada abans que el seu fill li passés això. Li han destrossat literalment la vida. I Carmen Lamela no ha pagat les conseqüències d'aquest cas, com no ha pagat les conseqüències d'altres casos que porta a les seves esquenes i que ha actuat impunament. Mentre aquestes persones anònimes, insisteixo, perquè en el cas dels dirigents polítics tenen un altaveu polític, però en el cas d'aquestes persones estan absolutament indefenses i ni tan sols a nivell mediàtic se les repara com se li correspon.
Pau, ara sí. Ara vaig amb tu, Paco, Pau, Pau.
Sí, sí.
Sí, jo volia parlar dels docents, no? Perquè sembla que ens estem oblidant dels docents. És a dir, la notícia va d'això avui també, no només va de la típica cacofonia espanyolista o catalanista, no? Ahir els docents deien, per cert, una de les docents que també ha patit una depressió de cavall, i us convido a escoltar les seves reaccions al 324 i realment posa la pell de gallina, deia, en primer lloc, que en aquesta societat no és tan important el que ha passat com el que es diu que ha passat. I en aquest cas és un exemple palmari d'això, no? I ha sigut una situació duríssima pels docents d'aquest centre. També deien, i crec que tenen tota la raó, algo així com que ens va tocar a nosaltres com els hauria pogut tocar uns altres, és a dir, que es volia atacar l'escola catalana assegurant que s'hi adoctrinava, però deien nosaltres vam argumentar que no era cert i tot i que se'ns va intentar polititzar, deien, sempre vam defensar que la nostra professió l'exercíem amb independència. Jo crec que aquest cas és un cas més d'atac a l'escola pública, no només perquè es vol que no sigui catalana, sinó que perquè es vol que no s'hi pugui construir ciutadania. Els que treballem en escoles públiques i en instituts públics veiem que s'estigmatitza qualsevol proposta de generació de pensament crític posant-li l'etiqueta de politització. Això és un recurs que està utilitzant molt bé l'extrema dreta i la dreta, no? Com si no fos precisament l'escola l'espai on s'hi construeix ciutadania. A l'escola s'intenta que les persones, independentment del seu origen, de la seva condició social i familiar, siguin conscients de que cal conviure i s'hi pugui debatre absolutament tot, no? L'escola és un lloc on et tocarà un profe conservador, et tocarà una profe marxista, i aquest mosaic és el que realment t'enriqueix, no? I és normal Per exemple, que en el cas de l'1 d'octubre les escoles estiguessin alineades algunes i alguns docents amb el dret d'autodeterminació i altres no, i que s'hi pogués debatre amb llibertat. I d'alguna manera el que s'està fent amb aquest tipus de processos, independentment de que acabin amb una absolució, és posar una espasa de Dàmocles en els docents, que cada vegada són més reacis a poder debatre coses com l'auge de l'extrema dreta, el racisme, el nacionalisme, perquè tot es considera que és un procés de politització de les aules. I l'última cosa que volia dir és: on han estat les institucions públiques catalanes per defensar aquests docents? Que, per cert, també són funcionaris. Perquè el David també sempre subratlla els funcionaris com una mena d'ogres, subratllant el que és la policia i els jutges, que podríem estar d'acord en la majoria dels casos. Però aquests docents també ens representen i també són part del cos funcionarial de Catalunya. I on han estat les institucions per defensar la seva integritat moral, per defensar-los jurídicament, per defensar-los emocionalment? On estan les institucions ara mateix per sortir i dir que això que han patit és una vergonya? Perquè també el procés independentista també ha estat una vergonya, perquè ha deixat a l'estacada moltíssima gent, i aquests docents en són un clar exemple per mi.
Ara anàvem això, justament, perquè també, és a dir, és veritat que el que deia el Pau, que ens hem... Ja passa amb aquestes coses, vull dir, no és cap retret, eh? Vull dir que a vegades ens anem a lo macro. Però, Paco, el cas concret aquest que comentàvem, els dels professors, aquests que dèiem d'aquest institut, tu com el veus?
Bueno, escolta, evidentment, si han patit, doncs tenen dret a queixar-se. S'han trobat que han estat oblidats per l'administració catalana, és a dir, en teoria controlada, per cert, per l'independentisme, no oblidem això, i doncs, si s'ha fet alguna cosa malament. És a dir, jo no dic que el que es faci sigui tot perfecte. A diferència dels meus companys, no crec que si governés l'independentisme doncs, o fóssim independents, això seria l'utopia, el paraíso, no? És a dir, segur que es cometen errors, però això ha convertit que en Espanya n'hi ha dissidència política. Això ningú al món ho reconeix. És a dir, no, ningú organisme europeu diu de que a Catalunya hagi dissidència política que sigui perseguida per les seves idees, no? Després introduïu un tema bastant important, el paper de les escoles. Jo no estic d'acord que les escoles, ni a Madrid ni a Barcelona, per dir les dues capitals, tinguin que tindre un paper polític. Jo no vull que els meus... Ara ja són grans, no? No, és aquest el paper, no? No ho és, no? Ni de la universitat, eh? És a dir, no és el paper, dedicar-se a fer foros per dir que el procés d'autodeterminació és fantàstic, estigui meravellós, o de que un model centralista és millor, o el model autonòmic, o el model federalista, no? No és aquest el paper, eh? I aquí ens confonem, no? Els professors tenen que fer la feina que tenen que fer, amb llibertat de càtedra a la universitat i als instituts, etc.
Efectivament, llibertat de càtedra és exactament això.
Però no és això, eh? Jo soc professor d'universitat, llibertat de càtedra no és això, eh? Tu ho saps molt bé. No és de que jo arribo avui a classe i digui el que em dona la gana i dic, llibertat de càtedra, no, escolta, vostè si té que donar classe de matemàtiques, té que d'una classes de matemàtiques, eh? No, classes de política en defensa del PP, del PSOE, de Junts, perdó, o d'Esquerra, eh? Això no és llibertat de càtedra, eh?
Evidentment.
A mi ho entendre, vamos, i això està acreditat al món.
David,
els professors aquests posen de manifest un altre aspecte, que és que quan hi ha un cas d'aquests, que és la soledat amb la que et trobes, no? Et trobes mediàticament en la diana, això hi ha gent doncs, que ho podem portar millor perquè tens més bagatge i més experiència, i gent que doncs, s'hi troba i és devastador. No? I la segona cosa, que és la soledat. És a dir, et trobes sol i et falla molta gent. Els falla molta gent en aquests casos, que sempre hi ha aquella ombra de ui, quin lio, algú hi haurà, sempre hi ha aquest mal associat a processos d'aquest tipus. No? I després, en aquest cas, ells denuncien una cosa que em sembla particularment sagnant, que és que no s'han sentit recolzats pel departament, perquè en aquest cas concret, doncs, d'uns funcionaris, i Pau, jo no estic en contra dels funcionaris, jo, és un altre debat, però això no m'ho diguis més perquè no és veritat. Però en aquest cas concret és evident que amb un model com és el català el departament s'hagués bolcat. I amb això és veritat que l'administració és molt cruel amb el tracte amb aquest tipus de coses i que hauria de ser una qüestió de sensibilitat política doncs, d'haver-lo recolzat com a tanta altra gent.
Jo saps? També crec en la línia del que deia el Pau i abans ho apuntava, que d'alguna manera s'utilitzava l'escola, i en aquest cas l'escola pública, per intentar desacreditar el moviment independentista i per traslladar a la ciutadania que es produïa un adoctrinament, és a dir, com si l'escola fos una fàbrica de ciutadans independentistes i que per això doncs, la resta de partits eren incapaços de trencar aquesta majoria de l'independentisme a les urnes. És un atac a l'escola pública, és un atac òbviament, el professorat, insisteixo, es buscaven caps de turc, es buscava un efecte dissuasori, és a dir, que a les aules no fossin, no s'atrevissin. I, de fet, ells han parlat, els professors que han parlat d'Elies Palau, han parlat d'aquesta autocensura que t'acabes imposant per aquesta espasa de Dàmocles que deia el Pau, que et posen a sobre, no? Perquè, al final, genera un efecte de por, genera una advertència de vigila amb el que dius, perquè t'estem fiscalitzant i qualsevol cosa que diguis pot ser tergiversada i girada en contra teva, no? Però jo sí que crec que l'escola té un paper fonamental en la construcció de ciutadans crítics. I construir ciutadans crítics implica també afavorir... No, no, no. Jo no dic...
Ciutadans crítics.
Jo, ciutadans crítics, sí, és a dir, que sàpigues...
Com sempre.
O sigui, que se sap ajudar, o sigui, ajudar els alumnes a saber debatre i veure els arguments d'una banda, de la d'altra, perquè això també ajuda a entendre l'altre, a entendre la diferència, a construir empatia, que és el que necessita aquesta societat a l'hora de conviure amb persones que saps que necessàriament pensaran diferent a tu.
Sí, fa molta por, això,
no, fa molta por, no, fa molta por el contrari, fa molta por el contrari, perquè el contrari és voler una societat homogeneïtzada que no qüestioni absolutament res.
No, no, jo vull tot el contrari.
Ara vaig amb tu, Paco, digues ara.
I pel que fa a les conseqüències... Sí, sí, ara, no et preocupis, que jo, sent respectuós amb la diferència, et cediré la paraula. Només volia acabar dient que, evidentment, i amb coneixement de causa, perquè he estat parlant amb moltes persones que han viscut casos diferents, t'enfonsen literalment la vida. O sigui, aquests professors porten 7 anys que no només s'han vist els seus noms i les seves cares fins aleshores anònimes al costat de greus acusacions, sinó que han patit greus conseqüències psicològiques, sinó que els seus fills i les seves respectives famílies han viscut també l'impacte d'aquest cas. Insisteixo, ningú les ha reparat. El primer pas, i el més fàcil, és que a nivell mediàtic es pogués explicar al mateix nivell de les acusacions, doncs l'arxiu de la causa per explicar que aquesta causa era absolutament fictícia, inconsistent i que darrere hi havia jutges que no van actuar com correspon en un estat democràtic. Crec que és el mínim que s'hauria de fer. I després, també hauria de ser bastant fàcil que l'administració reparés aquest buit i aquesta soledat que ha deixat durant aquests 7 anys. Governada per dirigents independentistes i ara crec que el govern actual, encara que sigui d'un partit que no sigui independentista, té l'oportunitat per intentar fer algun tipus de reparació.
Paco.
Aquesta part de la tertúlia em fa pensar molt, no? A un país com Catalunya, on tenim mitjans de comunicació d'esquerres amb sensibilitat autonomista i catalanista, claríssimament, no? El periòdico, La Vanguardia... I si vols, els citem tots, no? I m'agradaria saber per què aquests mitjans de ràdio, TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, etcètera, no? Perdó que City, no? Perquè la gent ho vegi, digitals d'esquerres indepes, tothom ha hagut un buit, no? El que m'estic dient és que tot el que és el món del catalanisme i del nacionalisme ha fet un buit aquests professors, no? És a dir, això és el que estem parlant, no?
Sí, en bona part ha passat això. Però és que de tot l'espectre mediàtic, és que jo no estic dient que uns ho hagin fet millor que els altres, estic dient que en conjunt no hi ha hagut una reparació col·lectiva a nivell mediàtic.
Per què no s'ha fet? Perquè no ho heu fet? O sigui, escolta, jo estic a Madrid des de fa un temps, no? Com és públic i notori, no? No tinc culpa aquesta vegada, no? Ni la malvada dreta, etcètera. És a dir, és una història del propi catalanisme que li ha, i l'esquerra, que li ha donat l'espatlla a aquests professors.
Però perdona, tu dirigeixes un diari que és líder en l'espectre de la dreta espanyola. Repassa les portades que vas fer en el cas de, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca i les que has fet ara.
Portades segur que no. Ho sento donant.
Només reviso. O en el meu cas Volhov, revisa-ho. Sí. Simplement revisa-ho per veure això. Jo crec que, efectivament, jo crec que això no té solució. Tots som conscients. No té solució. Això ha d'haver-hi una llei contra l'abús de funcionari públic amb totes les prevencions que calgui i que prevegi la reparació de tot tipus, quan hi ha aquests casos.
És
una qüestió de bòveda democràtica, però això també afecta...
El mateix que vol el Sánchez, controlar la Fiscalia, controlar la Judicatura...
Perdona, a la banda de la dreta també han passat moltes vegades abusos d'aquest ordre. Quan un cas es polititza, quan un cas té a veure amb això, entra en marxa uns mecanismes tremendos. I jo crec que és una qüestió que interessaria a la gent de dretes, a la gent d'esquerres, als catalanistes i als no catalanistes. És una qüestió democràtica, senzillament de garanties democràtiques.
Hem d'anar a publicitat, però Paco... per rematar-ho.
No, no, ja veuràs, és dir, mira, ara amb la reforma que es vol fer de l'Alecrim perquè siguin els fiscals controlats pel govern, no? Veuràs el que passarà, no?
Estic d'acord, no? Això és molt discutible.
Sí, no, no, escolta, serà el fiscal general de l'Estat controlat pel govern, nomenat pel govern de Sánchez, el que decidirà. Amb tot el tema de les ajudes de les mitjans de comunicació, controlat pel govern, no? És a dir, tot és una societat...
Creu-me, hi haurà els mateixos problemes. L'únic que millora les coses és que hi hagi una bòveda democràtica contra l'abús. Ja està.
Ja, Pau, sí, que Pau, ben ràpid.
La bòveda del sanchisme, ja veuràs.
Pau, digues, que hem d'anar a publicitat, però Pau.
Sí, no, el Paco deia que li fa por la idea de que les escoles públiques es puguin discutir de qüestions polítiques, de qüestions socials del moment. A mi el que em fa por i el que ha fet por en aquest país era una escola que efectivament adoctrinava, que era l'escola franquista. L'escola pública el que fa és que quan hi ha 2 milions de persones que estan mobilitzades, com va ser el 2017, pues és absurd que no es pugui discutir a les aules i parlar a les aules del que està passant a fora. És absolutament absurd. I no té res a veure això amb que la llibertat de càtedra s'utilitzi per polititzar. I si no és l'escola pública, en igualtat de condicions i amb criteris diversos de persones i professionals diversos, els que situen aquest debat democràtic i construeixen ciutadania crítica, ho fa bàsicament el mercat, ho fan els poders privats, el despotisme del mercat, que és el que a tu t'agrada. Clar, que el teu diari privat, això sí, inculqui els valors a la societat, però que l'escola pública que no pugui discutir-los, que només estiguin a la teva mà.
No pot ser objectiu, no és necessari ofendre els diaris. Jo intento no ofendre't.
Però si tu estàs ofendre't tot el rato.
Ja està, que tens una ideologia autoritària.
Bueno, aviam, no passa res. Parem un moment que hem d'anar a publicitat. Són, res, en 5 minuts ens plantarem a 3:15. Abans, però, aquesta hora, com sempre, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, saludem el cantant Miquel Abres. Miquel, què ens expliques?
Et vull parlar d'una iniciativa molt bonica que organitza la Fundació Vilavecchia per aquestes festes. Com que hi ha molts nens i nenes amb càncer o altres malalties greus que no poden sortir a rebre res d'Orient, la Fundació acompanya el carter reial a casa de molts d'aquests infants malalts. La comitiva reial recull les cartes i deixa una carta personalitzada escrita per ses majestats. A més d'organitzar aquesta activitat des de l'any 2016, la Fundació Vilavecchia també s'encarrega de portar el Pare Noel als hospitals de Sant Pau i Germans Trias perquè els infants més malalts puguin sentir la màgia del Nadal.
Fundació Enriqueta Vilavecchia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo. 3 mesos de vacances i altres alegries de ser mestre. De Neus Rossell és una lectura obligatòria, o no, per a les famílies que no sabeu què passa a l'escola i per a les mestres que us sentiu soles. Publica Rosa dels Vents.
Formen part de l'imaginari de tots. I ara s'acomiaden dels escenaris amb un espectacle únic. La gran nit de Degoll de Gom, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després...
Això ens hem divertit treballant.
Tenim molt vestuari, tenim molt material.
Hi ha d'haver un museu. El vaixell no el destruirem.
Degoll de Gom, llegat.
Aquest i altres musicals disponibles a la plataforma 3Cat.
012, la millor resposta.
Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària?
A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui, programa especial, celebrem el Nadal a Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos fa millors a todos. Grup Social 11. La inclusión és imparable.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Continuem al matí de Catalunya Ràdio amb la tertúlia, amb el David Madí, el Pau Llonc, el Paco Maruenda i la Sara González. Recordeu que d'aquí una hora i una mica més, una hora i un quart, començarem el programa especial des del Teatre Coliseu, el programa especial de Nadal. Per cert, em diuen que des de quarts de nou ja hi havia gent fent cua, la qual cosa doncs, ens fa molta il·lusió. De seguida anirem a treure el nas a veure com van els preparatius. Però tenint en compte que estem amb les dates amb les que estem, una de les coses que ens volíem preguntar avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, és sobre l'estat de salut de la institució familiar. Si la idea de família, bàsicament, està en crisi, com diuen alguns, o no. Ho fem a partir d'un article que ha escrit el diari Ara el politòleg Jordi Muñoz. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu escrius aquest article arran de l'experiència com a director del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. A partir d'això, què diuen les enquestes? Tu creus que ha canviat la idea que tenim de la família com a institució?
Bueno, ha canviat, certament. No? L'article prové d'una conversa amb la gent del diari Ara, que estàvem fent un dossier sobre la qüestió de la família, i em deien a veure quines dades tenim sobre com veu la gent, especialment la gent jove, la família, i així, no? Llavors vaig estar escarbant en preguntes que n'hi ha una mica disperses, no? En diferents enquestes que s'han fet els darrers anys, i el que emergeix és un quadre que a mi em va cridar una miqueta l'atenció per la seva contundència, no? Que és... si les famílies estan canviant, ho sabem també per altres dades, la relació de la gent amb les famílies està canviant, però la centralitat en la vida de la institució familiar i la importància que hi dona la gent i tot això és molt, molt gran, i a més no hi ha diferències entre generacions.
Això no va preguntar. És a dir, entre generacions la importància que es dona a la institució familiar és semblant?
Sí, quan nosaltres preguntem a la gent, no, quina importància tenen en la teva vida diferents aspectes com el temps de lleure, els amics, la feina, la família, etc, etc, sempre, sempre sistemàticament la família apareix com la més important, la resposta de màxima importància, i pràcticament sense diferència. Sí que és una mica més gran entre la gent d'edat més avançada, que el 90% ens diu que és molt important, i entre la gent més jove és el 83%, però vaja, són diferències, jo crec, de matís, vinculades també al cicle de vida, no? I a la importància dels amics, per exemple, que és més gran en l'etapa més jove, però en general és molt, molt dominant, diguem, com a font de sentit i també de satisfacció. Una cosa que també em va cridar l'atenció en un estudi que vam fer sobre la felicitat i la satisfacció amb la vida de la gent, demanàvem a la gent com de satisfet estàs amb diferents aspectes de la teva vida, no? Mm. I el grau de satisfacció amb la vida familiar és el més alt de totes les dimensions de la nostra vida mitjana, no? I per tant, sembla que la família, malgrat siguin diverses, malgrat els valors hagin canviat, els models de família siguin molt més plurals, i tot això sembla que és font, diguem, de sentit, d'estabilitat, de satisfacció emocional i de felicitat. Mm.
Pel que sí que és evident és que els models familiars han canviat molt, s'han ampliat, diguem-ne.
Sí, n'hi ha molts canvis, això ho sabem. Podrien explicar molt millor els demògrafs, no? Que no pas jo, però n'hi ha un endarreriment molt significatiu de l'edat de formació de parelles estables, molta més gent que viu sola, moltes més llars sense fills, un endarreriment molt gran de l'arribada del primer fill, etc, etc, no? I després també models, òbviament, que una vegada hem tret, diguem, els prejudicis, models que no van en consonància amb el model tradicional de la família heterosexual, nuclear, etc. N'hi ha molts, i això ho podem veure, no? A poc que tinguem contacte amb la societat. Tot i així, són noves formes de relació familiar, però el que jo crec que és important entendre és que això no és una crisi de la institució familiar, com diuen algunes veus més conservadores, no? Que quan veuen que el model, un model molt determinat de família deixa de tindre el monopoli, ja parlen de la crisi de la família, no? La família és superimportant en la nostra societat i és un eix al voltant del qual s'articula bona part de la vida social encara avui, i no n'hi ha gaire símptomes de que deixi de ser-ho. Ara, d'una manera molt més plural, molt més diversa i canviant, com canvia la societat.
És a dir, que, pel que dius, la gent valora i dona molta importància a la seva família, hi hagi qui hi hagi en aquesta família. És a dir, siguin quins siguin els actors d'aquesta família, no? I els actrius.
Exacte, no tothom pensa en el mateix, no? Això és una cosa que es podria escarbar més, no? Però no tothom, quan parlem de la importància de la família, doncs hi haurà gent que pensarà en el nucli més estret, gent que pensarà en una idea més àmplia de família, i les persones que formen part són diverses, no? Però no estem en el model del monopoli de la família, de l'home i la dona, amb els dos, tres fills, etc, etc. Estem en un altre context. Com ja va haver un canvi, a cavall del canvi de segle passat al nostre país, en què les famílies extenses van deixar pas més aviat al predomini de la família nuclear, no? Ara també estem en un moment de canvi, però de canvi, no de crisi, ni de pèrdua de centralitat, ni de pèrdua d'importància.
Només una cosa més, Jordi. Ara fa uns dies recordo que va sortir a La Vanguardia, deia, a partir d'enquestes del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que deia que hi havia una majoria de la ciutadania que en 10 anys, d'aquí a 10 anys, tindria menys vinculació familiar. No sé si el que tu has vist de les enquestes del CEO es desprèn alguna cosa semblant, o tot el contrari, pel que dius.
Bueno, jo el que passarà d'aquí 10 anys, diguéssim, és difícil de dir.
Sí, clar.
És veritat que la baixada de la natalitat implica necessàriament que n'hi ha més gent que en etapes avançades de la vida està sola, no? O que té pocs vincles, perquè les famílies es fan més petites i també n'hi ha més mobilitat geogràfica, no? La gent se'n va viure lluny, etcètera, etcètera. Però des del punt de vista subjectiu, no? De la percepció subjectiva o de la importància que hi dona la gent o del que vol la gent, no? Tenim una pregunta que no és nostra, no és del CEO, sinó que és de l'Enquesta Mundial de Valors, que diu algo així com, fins a, com valores que en la nostra societat dins de 10 anys es donés més importància o menys importància a la família. No? I molt majoritàriament la gent pensa que s'hauria de donar més importància a la família en la nostra societat.
Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El politòleg Jordi Muñoz, arran d'aquest article al diari Ara sobre la importància de la família, doncs això, és a dir, canvia una mica el tipus de famílies, però la importància de la institució continua, Sara.
Sí, i és interessant, no?, perquè podíem tenir la idea de justament el contrari, pel fet de que hi hagi més models i més pluralitat de tipus de família, doncs creure que el concepte de família en si perd importància, i no, el que probablement sobra els significats també que li donem a què és família i què no, perquè la família es construeix no només en base a vincles biològics, també hi ha aquella família que s'escull, no?, i aquelles persones fora del nucli de llinatge, no?, que tu consideres que és com si fos per tu, doncs, un germà o una germana. I també demostra que, malgrat que vivim en una societat de canvis, i és cert tot això el que diu el Jordi, que cada vegada la natalitat va a la baixa, que l'emancipació dels joves es fa cada vegada quan ets menys jove, justament, que la maternitat fins a l'edat dels 32-33 de mitjana, doncs, es va endarrerint, i això, òbviament, doncs, fa que cada vegada més, doncs, les famílies tendeixin a ser més reduïdes. Cada vegada costa més trobar famílies que tinguin més de dos fills, i augmenten les famílies que tenen només un sol fill, de la mateixa manera que augmenten les famílies que tenen zero fills, perquè hi ha persones cada vegada més que prenen com a opció de vida no tenir fills. Però malgrat tot, sempre hi ha un nucli, sempre hi ha un pilar, no? Sempre hi ha una àncora per nosaltres, que són aquelles persones que considerem la nostra família i que pot tenir a veure amb la família que ens ha tocat biològicament, però també pot tenir a veure amb persones que formen part del nostre nucli més estret i que són les persones que sempre estan allà quan tot t'ontolla, no? Sí. Per això sempre tendim a donar-li una importància cabdal, o sigui, som animals socials. Sí, som éssers humans que necessitem vincles i que necessitem estima i que necessitem traçar vincles d'afectivitat a la nostra vida diària, no? Uh-huh. Especialment això ho valorem en els moments difícils.
Pau.
Sí, jo he llegit l'article del Jordi i, com sempre, m'ha semblat molt interessant. Desmunta, efectivament, aquesta idea de l'extrema dreta, que el wokisme està destruint la família i tal, però crec que s'hi poden afegir un parell de capes d'anàlisi més que no hi són, perquè segurament el Jordi no ha volgut centrar-se en això, no? Primer de tot, la família és clau en la reproducció de la societat. Després aniré a coses, o que intentaré acabar amb coses que penso que són bones, o que pot tenir bones la família, perquè no sempre les té, però les pot tenir, jo ho crec fermament, perquè la família es pot reformar perquè sigui un espai de més llibertat, però deixeu-me dir abans que la família avui també és un mecanisme de perpetuació de la desigualtat d'oportunitats a través de l'herència, que és una cosa que sempre s'ha reivindicat des de l'esquerra. La família ha creat dependències que han condicionat la llibertat de les persones, especialment dones i infants, i per dir-ne alguna més que connecta a prop, la família té una gran influència també en la salut mental dels seus membres, especialment en els joves, i en alguns casos és negativa. De fet, això ho hem comprovat fa poc en un estudi recent que hem fet al Vallès, en el qual han participat 1.000 joves, i per resumir-ho, ens han dit que les relacions familiars poden ser, de fet, una font de patiment molt gran pels joves, no?, afectant la seva salut mental. Per tant, la família és una institució que pot millorar. Com penso que pot millorar, i com, de fet, moltes autores, especialment del feminisme materialista, han defensat que pot millorar? Doncs oferint més llibertat als seus membres. És a dir, en algun sentit, ja s'ha fet, com deia la Sara, afortunadament s'ha eixamplat el concepte de família perquè hi càpiguen tot tipus de famílies, que és una cosa que, recordem, la dreta conservadora sempre li ha molestat, no? Es va oposar al divorci inicialment, es va oposar al matrimoni de persones entre el mateix sexe, però vaja, més enllà d'aquestes qüestions d'eixamplar el concepte, queda tota una onada per conquerir. Com es dona més llibertat als seus membres? Doncs amb més independència econòmica, que genera independència civil i, per tant, més autonomia. I en aquest sentit, les proves que s'han fet en relació a la renda bàsica universal, a llocs com Finlàndia, per exemple, o Namíbia, han mostrat que les persones guanyen llibertat pel fet de trencar relacions insostenibles, que redueixen els conflictes familiars, que millora la salut mental, que millora la igualtat a dintre la família. Per tant, jo crec que la família, a diferència del que ha pensat a vegades l'esquerra, no és una institució que s'hagi d'abolir, d'acord? Chesterton deia que és l'espai de l'heroisme a escala quotidiana, no? Fem coses quan estimem algú, estimem els nostres fills, que no ens havíem imaginat mai que faríem, d'alguna manera. Jo a vegades penso això, no? Ho comentem amb els amics. Hòstia, el fet de netejar-li el cul a un infant, no? Quan no ets pare, tens la sensació de que és una cosa que és vaja, no tindries ganes de fer-la mai. I en canvi, quan ets pare, de sobte la fas amb tota la naturalitat i fins i tot amb amor, no? Per tant, crec que els discursos que intenten d'una manera així fàcil abolir la família o apostar per abolir la família són discursos en molts casos molt naïfs, però sí que queda pendent una onada democratitzadora de la família perquè no sigui un espai també d'opressió per les dones, pels infants, etc etc.
Ens queden un parell de minuts per arribar a les 10. Us demano una mica de brevetat, Paco.
Bueno, la família està al nostre ADN, no? Té unes arrels tan antigues de que el que es va és modificant, adaptant a les noves realitats, que no són iguals d'abans, no? N'hi ha unes arrels cristianes, unes arrels romanes, i som una societat, a més, mediterrània, menys freda que el nord, es té que dir, no? O que el protestantisme, no? On el paper de la família que està vincle és molt profund. Ja a partir d'aquí, per a la dreta o esquerra, em sembla, de veritat, una pèrdua de temps, no? I m'agrada molt que l'esquerra més radical, pues, li sembli molt bé la família, que s'adapti a la realitat de la societat. I ho hem vist amb crisis com la crisi de la Dana ara, la crisi econòmica, la crisi de la Covid, no? On la família és una eina de relació i de solidaritat impressionant.
David.
Està molt bé, perquè aquest estudi reflecteix la tolerància, no? La tolerància de la societat catalana, que evoluciona. Evoluciona en les formes de família, evoluciona tota la composició, però que al final la família és un ancla molt important. És també, ho deia el Pau, evidentment, la família també és una font de mal de caps, perquè els problemes socialitzats a dins de la família doncs els pateixen o angoixen a tots, però tothom reconeix, sigui quina sigui la fórmula, doncs reconeix que la família és un centre molt important, vital, per tots, no? I jo mateix, amb la meva família, si m'hi fixo, si em tiro els Nadals, que és el punt de reunió de les famílies bàsic, no? De fa 30 anys, doncs veig la foto d'aquella família i veig la foto de la meva família ara.
No té res a veure.
Bueno, no té res a veure. Sí, sí, té molt a veure.
Sí, sí, sí.
Perquè comparteixen els mateixos valors, comparteixen les mateixes vincles, però són famílies diferents. Hi ha 3 o 4 divorciats, 2 parelles gais. Bé, en fi, són una família que... I s'ha fet amb tolerància, s'ha fet amb complicitat, i jo crec que està bé, que parla a favor de la tolerància, que parla a favor de la institució familiar com un centre important en la vida de les persones i parla a